Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Diuen els que hi han estat que la Índia és el país perfecte per perdre's i al mateix temps per retrobar-se amb un mateix. Això ens ho podrà confirmar ara mateix el nostre primer convidat, el fotògraf, grafista i director de cinema documental Jordi Carot. Es defineix com un apassionat del continent asiàtic i en concret de la Índia, on ha viatjat en 4 ocasions. Precisament, fruit d'una d'aquestes experiències, ha vist la llum Believe viatja a l'interior de l'Índia. L'exposició fotogràfica, que fins al 16 de maig podreu visitar a l'Espai Experience Barcelona de BD Travel Brand a l'Avinguda Diagonal 512 de Barcelona. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge Bé de RAC1.
Bona tarda.
I enhorabona per aquesta mostra, eh?
Moltes gràcies.
De fet, hem de dir que l'expressió artística és la teva manera, el teu mitjà per transmetre les emocions dels teus viatges. És així, no?
Jo crec que sí, que la vessant artística a través de la fotografia crec que dona molta més visió tant a l'artista com a l'espectador, no? A través de les meves fotografies no només vull documentar el que és l'entorn, la ciutat, el país, sinó també un paisatge interior, no? que és el meu.
Vas tenir l'oportunitat d'assistir a la inauguració de la mostra la setmana passada i realment hem de dir que aquest projecte fotogràfic deixa molt clar que per tu viatjar a la Índia mai és un viatge convencional. És aquest el missatge que vols transmetre a través d'aquestes 27 imatges exposades?
Sí. Viatjar a la Índia és un viatge especial. De fet, o sigui, jo crec que ningú que va a la Índia torna de la mateixa forma, no? D'alguna manera, viatjar a la Índia és el que et comentava, no? És aquest viatge interior que et canvia la forma de mirar, la forma de veure i fins i tot la forma de viatjar, no? Perquè és un país tan especial que no deixa indiferent. De fet, per exemple, n'hi ha moltes ciutats on el viatger, doncs, té cert xoc amb la realitat que està visquent, no? I, per exemple, la ciutat de Benares, de Varanasi, és una ciutat, doncs, que el viatger, molts viatgers no suporten aquest xoc, no?
Què succeeix allà?
Doncs allà la vida i la mort es donen la mà i es treu el vel de la realitat, no? Aquí, doncs, la mort està, doncs, fortament enlluernada per les nostres costums i a Benares, doncs, es dona el fet de que tu pots veure morir a qualsevol persona a qualsevol indret de la ciutat i al riu, evidentment, al Ganges, a la mare Ganja.
Tu hi has anat, com dèiem, 4 cops a la Índia, no? Per què hi vas anar el primer cop? Quin va ser el motiu? Què et va portar fins allà?
Doncs jo el primer cop que vaig anar a la Índia va ser a través de la meva passió pel Tibet. Sí, va ser com una mena de carambola perquè jo en un principi, fa molts anys, em va caure un llibre a les mans, un llibre que es deia Els Evangelis del Budisme, d'un tal pandit com Araswami. Uh-huh. I a partir d'allà, a part de tota la història...
Tenies 22 anys aquí, eres molt jove, eh?
22 anys, sí, sí. Doncs allà, aquest llibre, a part de parlar de la història del Buda, que és una història molt bonica, sortia un nom que era el Tibet. Llavors, Tibet, com a un pilar de la societat, d'una societat budista, no? Llavors, a partir d'allà em vaig començar a interessar. Vaig veure que el Tibet tenia darrere un gran drama, que va ser a partir de l'any 59, amb la invasió, i a partir d'allà em vaig interessar molt i vaig començar a documentar els tibetans exiliats. Vaig començar a llegir molt sobre el tema del Tibet, del Dalai Lama, i a partir d'allà, doncs, el primer viatge me'l vaig plantejar com una trobada amb els exiliats del Tibet. O sigui, jo no vaig anar a buscar la Índia més pura, més interior, sinó que vaig viatjar a lo que van ser, a lo que són els camps de refugiats que estan al nord de la Índia, i a Dharamsala, on viu el Dalai Lama.
Això va ser, Jordi, quan tenies 22 anys, però expliques a la teva biografia que vas néixer a Barcelona, però que vas renéixer 33 anys després, com ens deies, a Benares, no? Com va ser aquest viatge? Quan vas anar-hi exactament? Per què? Com va ser? Què vas viure allà? Quines sensacions van passar per tu?
Va ser 2006, el primer viatge que vaig fer a l'Índia. a través del tema dels tibetans, però me'n recordo que vaig anar amb el monjo tibetà Tupten Wanchen, el director de la Casa del Tibet de Barcelona. Uh-huh. Després de visitar tots els camps de refugiats de tibetans, em vaig anar jo sol fins a Benares, fins a la ciutat sagrada de l'hinduisme. I dic lo de renéixer perquè a Benares el tema de renéixer, de la roda de les reencarnacions, és un tema molt palpable, no?, per la gent allà. Penseu que la gent va morir a Benares. La gent que va morir a Benares, que ho fa de forma intencionada, ho fa perquè està convençuda de que trencarà la roda de reencarnacions. Uh-huh. Si aquella persona mor a Benares, al Ganges, no tornarà a renéixer, el que significa que és l'alliberament de la seva ànima. Llavors, molta gent allà et pot demanar diners per fusta, perquè el seu cos després cremi amb aquesta fusta, no? Llavors es donen situacions molt inusuals, no? Que jo crec que qualsevol país no es dona, no?
Clar, doncs, va ser molt, molt impactant.
És molt impactant, bueno, i després veure cremar els cossos, allò et dona una imatge interior de transcendència de com la gent viu allà. O sigui, és un gran lloc de peregrinatge, uh-huh, al Benares.
Allà ens parlaves, trobem el riu Ganges, no? El riu sagrat, on es concentren doncs, aquestes oracions matutines dels fidels, les bogades de roba, les pires funeràries a peu dels gats. M'agradaria que ens expliquessis com són aquests gats.
Doncs un gat és... són unes escales, bàsicament. No sé si el significat serà estrictament escala, però són unes escales...
Com uns molls esglaonats,
uns
no?
Molls, sí. Uns molls, on depèn el gat, acostumen a treballar doncs, a diferents castes, que encara que les castes no, oficialment no existeixen, però encara són molt visibles, no? Llavors, n'hi ha gats que estan, sobretot els de cremació, estan, diguem, gestionats per la casta dels intocables, no? Que són els que treuen els morts i treuen les cendres, les tiren al riu, i a un gat, doncs, pels turistes mateixos, no? Que fan aquest viatge a les 5 de la matinada amb la barca, es poden trobar des de la casta dels intocables traient la cendra fins a un cos, potser d'un nen que està baixant riu avall, o una senyora que està al costat del mort que està pregant, o fins i tot, com he vist jo, al costat del mort una persona rentar-se les dents. Vull dir que ja és la vida, és el que et deia, és la vida i la mort sense el vel.
Uh-huh. És com viatjar a un altre planeta, com tu dius.
Sí. Varanasi és viatjar a un altre planeta, sense cap mena de dubte, no?
I totes aquestes situacions, no?, les veiem en aquesta exposició, no?, on es barregen persones molt diferents pels carrers, la seva vida quotidiana, no? Són imatges en blanc i negre, perquè normalment la Índia és un país que l'associem sempre amb els colors. En canvi, sorprèn això, no?, que les fotos són en blanc i negre, no? Per què les has fet en blanc i negre, Jordi?
Primer de tot perquè el blanc i negre crec que dona més marge d'abstracció per les imatges. Vull dir, la Índia en colors jo crec que tothom la pot visualitzar d'alguna forma, no? És una imatge que a qualsevol catàleg, qualsevol revista National Geographic ho pots veure, no? Crec que el blanc i negre et transporta al lloc i d'alguna forma et fa entrar de forma més subjectiva, no? Té un efecte de que l'espectador es pot fer preguntes.
Les has fet, a més a més, amb una càmera mítica de la que tu n'ets un autèntic fan, no? Quina càmera és?
Sí, jo sóc molt fan de les càmeres Leica i la majoria de fotografies d'aquest viatge interior a l'Índia estan fetes amb una Leica M6, que jo sé que això a la gent li agrada, saber com es fan les fotografies. I és una càmera petitoneta, de carret.
És molt discreta, eh?
És molt discreta, molt discreta. No portava flash, portava dos tipus de carrets, en blanc i negre. Un era el Tri-X 400 de Kodak, que és un carret mític, i l'altre era un Neopan 1600, que ja està fora del mercat. Tenia una alta sensibilitat. Això vol dir que per la nit era perfecte tirar amb aquest carret.
Tornem a Benares, perquè en aquesta ciutat sagrada una de les experiències que ens recomanes viure, que recomanes viure als viatgers, són els rituals hinduistes.
Sí, bueno, Benares, com et deia, és la ciutat sagrada dels hindús, no? Allà, bueno, a part d'hindús, tenim realment una comunitat musulmana també molt gran, no? De que s'acostumen a portar bé, vull dir, les dues comunitats, però sí que és veritat que sempre han hi hagut friccions, no? També pel tema de Pakistan versus Índia, però Benares és una ciutat on es palpa la religió hindú.
Aquests rituals es fan a l'alba, eh? Sortim en barca, no? Sortim pel riu Ganges, no? I allà veurem homes i dones realitzant aquests banys purificadors i rendint tribut al déu del sol.
Al déu del sol i a la mare Ganja, a la deessa del riu, no? Que purifica. Per això veiem aquestes persones que s'estan banyant, fins i tot n'hi ha algunes persones que estan bevent aigua del riu, que per cert està força contaminat, però que pareix és... estan immunitzats a tot el que a nosaltres ens pot afectar, no? Llavors sí que per ells la purificació és vital, no? I per això cada matí veus a totes les persones de forma quotidiana, doncs fan aquests rituals. Sí que és veritat que a l'altre costat del Gat n'hi ha com una mena de terra de ningú,
sí,
que està prohibit anar perquè és on estan les ànimes dels morts, no?
Has jo arribat a anar-hi o no?
No, jo no m'atreveria. Però he vist alguns nens que han anat nedant fins allà, però bueno, és una terra prohibida, no?
Uh-huh. Escolta'm, Jordi, aprofitant que et tenim aquí, ens agradaria doncs, que ens proposessis una ruta per a aquells oients que no han estat mai a la Índia, no? Hem parlat de Benares en profunditat, hem dit que és una de les parades imprescindibles, però la primera de totes és Delhi, no? És el punt d'arribada que molts viatgers dius que s'acaben saltant, no sé per què ho fa la gent. Arriba a l'aeroport de Delhi, però se la salta ràpidament, se'n va cap, per exemple, cap a Benares, no? Sí. Tu, en canvi, creus que mereix una visita d'alguns dies, no?
Sí, a mi Delhi em va sorprendre moltíssim, perquè és aquesta ciutat on tothom està de pas i és com una mena de punt de partir cap a altres ciutats, no? I jo crec que Delhi té una història que determina la història de l'Índia, no? Jo recomano molts indrets de Delhi, no?
Sobretot, per exemple, és una gran metròpoli, no? Amb 15 milions d'habitants. És molt caòtica. Recordo en un dels primers programes que el Manglari ens comentava això, no? En arribar allà a l'aeroport, no? I aquest caos, no? És la primera imatge amb la que et quedes, no? De Delhi, no? Quines visites tu creus? Tenim la vella Delhi, no? I la nova Delhi, no? Quines visites creus que serien els imprescindibles allà?
Sí, jo crec que Delhi és com una mena de... Bueno, Delhi i molts indrets de l'Índia és com una mena d'anarquia organitzada, no? O sigui, és això que veus que els cotxes i els rickshaws estan a punt de xocar, però
no acaben
de xocar mai, no? I, bueno, i després tot el soroll, no? Que genera tots els cotxes, no?
I les olors, també, fins i tot les olors, la barreja d'olors.
La brutícia, moltes vegades, la gent demanant i, bueno, les ombres i els colors de l'Índia, no?
Tot i així, hi ha barris moderns i també hi ha un centre amb molts monuments que recullen segles i segles d'història mil·lenària.
Sí, a mi de Delhi, sobretot, jo recomano molt viatjar a Old Delhi, on encara es conserva aquest caliu de la vella Índia, no? En aquest sentit, el barri de Nizamuddin, el barri musulmà,
sí,
on podem trobar la tomba de Humayun, uh-huh, del gran emperador mogol, que en aquest sentit també vull recomanar la novel·la de Luis Mazarrasa.
Quina és?
A Humayun, emperador de la Índia.
Doncs per preparar el viatge abans d'anar-hi,
per preparar el viatge, perquè et dona el context de qui era aquesta persona i quan ho llegeixes... I estàs allà, et dona aquesta visió, no? més profunda del lloc. Després, evidentment, la mesquita i el santuari de Nizamuddin.
Que era un savi sufí.
Un savi sufí. I on encara podem veure els balls i les músiques sufís per la nit. Això sí, amb un so que és com un tro, uh-huh, que les oïdes et poden quedar realment destrossades. Però... que encara té aquesta autenticitat que altres puestos notes que es va perdent, no? Sobretot, bueno, la Nova Delhi té un punt diferent, no?
Sí, per què?
Bueno, perquè n'hi ha puestos que són més moderns. Per exemple, a Nova Delhi tenim a Hauskash Village, que és el barri dels artistes, dels bohemis, on tot té un punt més occidental, però que, bueno, que també és molt interessant, no? Perquè està ple de botigues on pots comprar pòsters de Bollywood, coses més modernes, i allà pots veure allà grafitis, pots dinar a restaurants que són supercool.
Algun lloc que ens vulguis recomanar en aquest sentit, a nivell gastronòmic?
Doncs gastronòmic, n'hi ha un restaurant de menjar de l'Himalaya, que es diu el Yeti.
Uh-huh. On està?
Doncs està a Hauskash Village. Em sembla que al final del carrer, perquè Hauskash al final és un carrer, és un únic carrer, també està ple de botigues de moda, I, bueno, és curiós, no? És interessant.
Hi ha algun plat que diguis aquest és un bàsic?
Bueno, a mi m'agrada molt el picant. I jo em vaig demanar unes patates de Bhutan i li vaig dir al xef o al cuiner...
Posi'm picant.
Una miqueta picant i no m'ho vaig poder acabar. No. I mira que el picant m'encanta i no vaig poder. Però el jeti és un... Els amants de la gastronomia de l'Índia, crec que els encantarà.
Doncs aquest l'apuntem a la llista.
Sí.
Abans d'acabar la ruta, tens dues altres ciutats, dos altres llocs imprescindibles. D'una banda, Bodh Gaya, no?, que és una altra ciutat índia que inclou en aquesta ruta. On es troba, Jordi?
Doncs dins d'aquesta ruta, que jo li vaig ficar el nom de la ruta budista, crec que és molt interessant Delhi, evidentment, per prendre contacte amb l'Índia de principi. Després sí que és veritat que podem anar ja cap a Benares. I Bodh Gaya és una petita localitat que està força a prop de Varanasi. I, bueno, té una història que a nivell del budisme és com la Meca del budisme.
Breument, la pots explicar?
Sí, allà és on el Buda va arribar a la il·luminació. Llavors allà podem trobar l'àrbol Bodhi, que és on ell va meditar a sota d'aquell arbre i es va alliberar, no?, d'aquesta cadena de reencarnacions. I, bueno, sí que és veritat que el budisme, molta gent ho veu com una filosofia. De fet, jo crec que, per exemple, el mindfulness, totes aquestes noves tendències del budisme, per dir-ho d'alguna forma, doncs allà, a Bodh Gaya, es veu com el budisme és una religió.
Uh-huh.
Sí, té tot el full equip de lo que és una religió.
El que tu comentaves, hi ha moltíssima gent que ara practica el mindfulness que van a la Índia, no? Que també ha portat a molts viatgers cap allà en aquest sentit, per aquest motiu.
Clar, clar, clar. Clar, la Índia és el lloc on neix el yoga, la meditació, està el Buda, estan els grans mestres, no? I Bodh Gaya és l'epicentre del budisme. Allà, cada cert temps, de fet, cada 2 anys o 3 anys, el Dalai Lama fa una gran cerimònia per la pau mundial, que es diu Kala Chakra.
Uh-huh.
Allà pots trobar-te milers de persones que venen del Tibet, del Nepal, de tota la Índia. Bodh Gaya és dels únics puestos que pots veure budistes originaris de la Índia, que ja n'hi ha molt pocs. O sigui, bueno, n'hi ha milions, però allà vol dir que n'hi ha poquets.
Autèntics.
Autèntics d'aquests de la túnica taronja, que només he vist a Bodh Gaya, i els he vist també a Kushinagar.
On està?
A Kushinagar està a prop de Nepal, és on van cremar el Buda. N'hi ha una gran estupa, i allà el van cremar, i també és un lloc realment remot, que quan estàs allà dius, ostres, què faig aquí, no? Perquè... És un lloc que no té un punt de surrealista, no t'imaginaries mai
en aquell apartat,
entorn.
No?
Sí, està molt apartat, ple de mosquits, una humitat que, bueno, sembla quasi un escenari de pel·lícula.
Uh-huh.
Que allà també pots veure budistes indis originals, no?
Uh-huh.
Que vegen per aquestes tradicions del budisme que a la Índia, doncs, es va anar fent més petit, no?, amb tota la força de l'hinduisme, no?
I per acabar, Jordi, tenim Índia del Nord, no? Quines ciutats no ens hauríem de perdre en aquesta zona, en aquesta part del país?
Doncs Índia del Nord, jo recomano, sobretot, m'agrada molt Darjeeling, perquè és un puesto molt verd, on el viatger es pot sentir molt a gust, també a nivell gastronòmic és molt interessant. Clar, Índia és un subcontinent, no? A cada lloc que estàs té una forma de cuina diferent. Llavors, Darjeeling també és famós perquè l'anterior Dalai Lama va estar exiliat allà. Llavors, n'hi ha moltíssims exiliats tibetans, n'hi ha monestirs superantics del budisme tibetà, i realment per fer trekking, per estar tranquil, perquè no tens la sensació d'agobiar-te. És una ciutat...
Tot al contrari, no?
Sí, amb un aire... fresc, és un port de muntanya, no? Llavors, des de Darjeeling tenim al costat Sikkim, que era un petit regne, on també va estar a l'anterior de Dalai Lama.
Uh-huh.
També allà va estar la gran viatgera Alexandra David Neal, que és la primera dona que va entrar al Tibet. I després, a aquesta ruta del nord, no deixaria de visitar a l'epicentre del budisme tibetà, que és Dharamsala, on viu el Dalai Lama,
La llar del Dalai Lama.
És la llar del Dalai Lama. Mm-hmm. Sí,
hem fet una bona ruta, Jordi. La veritat és que hem de dir que tu no només coneixes la Índia, perquè has visitat molts altres països i, a més, tens en marxa un portal web de viatges que es diu viajarporlibre.net i que, a més, el vas inaugurar amb el teu amic Manuel Aunón, no?
Sí, el Manu. Sí. Bueno, ell ha viatjat més que jo.
Sí? Més encara que tu?
Sí, ell, jo crec que no n'hi ha lloc del món que no hagi trepitjat, no? Uh-huh. Però, bueno, sí, a mi m'agrada molt viatjar, no?
Doncs els oients que et vulguin seguir, que visitin aquest portal. Jordi Carot, no tenim temps per més. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta tarda al Viatge Bé. A RAC1, recordem que l'exposició Believe Viatge Interior a l'Índia estarà a la botiga Experience Barcelona de BD Travel Brand a l'Avinguda Diagonal 512 de Barcelona fins al proper dia 16 de maig. I dir també que les persones que s'hagin engrescat el dia 24 de maig tenen una cita en aquesta mateixa botiga, per exemple, amb l'Agustí Pànica, perquè tu i ell estareu allà, no?, amb una xerrada que donarà el senyor Pànica, director de l'editorial Kairos, fent un recorregut sobre la vida i els ensenyaments de l'indi més universal de la història, que va ser el Buda.
El Buda, sí, parlarà sobre el budisme, amb el seu nou llibre sobre budisme, i també molt interessant, el 16 de maig, amb l'Òscar Pujol, un dels grans erudits sobre el tema del sànscrit, farà una conferència sobre sànscrit, la llengua del ioga. Ja sé que el ioga té avui en dia una imatge, no?, de postural, de gimnàstica i tal, però ell ens explicarà les arrels veritables del ioga, no? Segur que la gent que no ho sap, és una sorpresa veure parlar a l'Òscar Pujol sobre el ioga.
Aquesta és la triple cita, l'exposició i les dues xerrades que van de la mà. I amb aquestes fotografies, que en tinc aquí unes quantes que ens ha portat en Jordi i que aquests dies les podré veure a través de les xarxes del programa, també de la pàgina web de RAC1, i també si et segueixen a tu a través d'Instagram, no?
Sí, si em voleu seguir a través d'Instagram, Jordi Carot, i allà em podeu trobar.
Jordi, que tinguis moltíssima sort, que vagi molt bé.
Bueno, moltes gràcies.
Fins la propera. Adéu, adéu.
RAC1 Viatge Bé amb Esther Muñoz.